Deixeu-me també que saludi aquesta hora del matí l'Arnau Tordera. Arnau, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Perquè hem decidit que avui, vaja, pentinaríem el secret de l'èxit d'una cançó. I no podia ser d'una altra manera, doncs, que pentinaríem una dels temes d'aquesta banda sonora. Arnau, tu mateix.
I tant, i tant. A més, avui que és Santa Cecília, patrona dels músics, encara ve més de gust parlar de música. Així que res, si és aquesta, justament aquesta cançó que estava sonant a l'inici, podem començar, som-hi. As old as time, true as it can be. Doncs el lletrista Howard Ashman i el compositor Alan Menken van ser els responsables de la creació de la banda sonora de La Bella i la Bèstia, el primer film d'animació nominat als Oscars quan la categoria d'animació ni tan sols existia. La parella artística ja havia excel·lit en l'art de crear cançons uns quants anys abans amb la música de La Botiga dels Horrors o La Sireneta, també de Disney. Però per prendre consciència de la importància que va tenir la música d'aquesta pel·lícula l'any 91, només hem de fer un cop d'ull a la llista de cançons nominades a l'Oscar d'aquell any. Entre les 5 nominacions a millor cançó hi havia aquesta peça. El moment jovial en el qual el personatge de la vella camina pel poble i saluda amablement a tots els habitants curiosos que l'envolten. I per si no fos suficient, aquesta altra cançó també estava nominada. Peça divertidíssima que utilitzava l'estil dels musicals clàssics de Broadway o el can-can francès, fent servir tots els recursos i clichés gairebé en clau d'auto-homenatge al propi gènere. De les 5 candidates a millor cançó de l'any 91, 3 formaven part de la banda sonora de La Bella i la Bèstia. El film finalment va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora i el premi per la millor cançó original finalment va concedir-se al tema que porta el mateix nom que la pel·lícula. Aquesta balada lenta i melodiosa s'ha convertit en una peça habitual del repertori pop de grans cantants i se n'han cantat molts duets que han fet les delícies dels amants del teatre musical i de la música pop en general. Un dels més recents va ser precisament per la nova versió de la pel·lícula que es va estrenar el 2017 amb les veus d'Ariana Grande i John Legend. Per comprendre el motiu pel qual en resulta tan plaent escoltar aquesta peça, hem de fixar-nos en el seu procés creatiu. Com deia abans, el lletrista Howard Ashman va ser l'encarregat d'escriure la lletra de la cançó i això us ho heu d'imaginar gairebé com si fos un text poètic. El lletrista entrega un seguit de versos al compositor i aquest dona forma a les paraules, a les frases i a les estrofes. Si fem un cop d'ull a la lletra que va crear Howard Ashman, veurem que en tot moment utilitza versos de 5 síl·labes, concretament 5 versos per cada estrofa. I penso que aquesta reiteració respon al fet que tota la lletra culmina en el moment on diu Beauty and the Beast, és a dir, La Bella i la Bèstia, que també té 5 síl·labes. Alan Menken va comprendre perfectament aquesta direcció i va crear una peça melòdica i una melodia concretament amb 5 notes per cada vers i que està plantejada per culminar justament al mateix moment que ho fa la lletra. Desgranem aquesta gran melodia per veure com la va construir. Les primeres 5 notes ens posen en context, són molt cantables. Aquestes 5 notes ens presenten la melodia. Ara tenim una segona exposició gairebé igual, però canviant l'última nota i ens deixarà a l'expectativa. Estem en un moment d'inestabilitat, hem d'anar a parar a algun lloc més estable i per solucionar-ho interpretarà dues frases melòdiques similars. La primera, més aguda. I ara en fa una altra que té un moviment melòdic força semblant, tot i que en una tessitura més greu. La melodia ha anat baixant de registre, creant tensió i distensió, i arribem finalment al moment culminant, que serà el final de tot l'arc melòdic, i allà on diu Beauty and the Beast, també amb 5 notes. Aquí trobem el repòs que abans necessitàvem. El recorregut melòdic ens ha portat a la tònica de la tonalitat i així acaba la musicació d'aquests 5 versos. Aquesta última frase melòdica és tan important a la cançó que el que farà Alan Menken és ensenyar-nos-la sense cap mena de vergonya just des de l'inici de la peça, però de manera instrumental. És això que estem sentint de fons. I això és un cop d'efecte en la música, perquè quan finalment la veu la canti, No sabrem per quin motiu, però ja ens sonarà familiar i serà perquè des de l'inici ja ens l'ha ensenyada. Un altre recurs interessant que sentirem a la peça és el de la resposta instrumental. Com que és una cançó de tempo lent, tenim força espai entre algunes frases i Alan Menken soluciona aquesta espera amb la intervenció de diversos instruments que van responent a les frases vocals amb melodies també de 5 notes. I tot i que és essencialment una cançó pop, té un arranjament orquestral força ric i podrem sentir-hi diversos instruments de l'orquestra. Després ens hi fixarem. Però falta, evidentment, l'element més important per a una cançó, la veu humana. L'encarregada d'enregistrar aquesta peça va ser una de les grans dames del teatre musical, una actriu històrica, que els seguidors del gènere, sens dubte, coneixeran prou bé. Aquí la tenim en una de les seves interpretacions més brillants i reconegudes, però si algú encara no li sona, segur que ara la reconeixerà. Ella és Angela Lansbury, l'actriu protagonista de S'ha escrit un crim, i va ser l'encarregada d'enregistrar la peça i d'encarnar el rol de personatge de la tetera a la pel·lícula. Alan Menken li va proposar de cantar la peça, tot i que ella no n'estava del tot convençuda. Creia que no podria frasejar bé les notes llargues i que la seva veu lleugerament escardada no s'adequava a l'estètica melodiosa de la cançó. Però, justament, era el que buscava el compositor. Una veu que amb la seva fragilitat transmetés una experiència vital important i al mateix temps sonés afable i acollidora. Segons diuen, la gravació final de la peça va ser feta només en una sola presa, i és que a vegades als estudis hi ha moments irrepetibles que només passen la primera vegada que es canta una cançó. Escoltem com va ser aquella interpretació i com va immortalitzar la història de la Bella i la Bèstia. El primer que sona és just la melodia amb la qual la veu dirà més endavant Beauty and the Beast, ara interpretada per la flauta. La melodia passa a les cordes. Veieu que canvia totalment de caràcter i amb això donarem pas a l'entrada de la veu. L'oboè omple l'espai que deixa la veu fent-li una resposta melòdica molt elegant. Notes agudes dels violins, però ara encara no culminarem l'arc musical que hem vist abans. Repetim la melodia. Ara són els violins en registre agut qui responen. I escoltem com culmina tot l'arc musical, ara sí. Justament amb les 5 notes que han sonat a l'inici de la peça. Arribem a un moment de contrast. Les línies melòdiques van a parar a un registre més agut. I aquí sentim la tensió de la veu, però en tot moment està prou controlada. És a dir, té una certa fragilitat, però no arriba a trencar-se. Crescendo. I això ens ha servit per canviar de to. A partir d'aquí repetirem la mateixa melodia sencera, però un to més aguda i amb molt més farciment orquestral. Apareixen les respostes i a poc a poc l'orquestra ha anat agafant protagonisme. Ara el baix elèctric es nota bastant i gairebé passa a ser un element rítmic, el registre més greu de la tessitura. Escoltem com torna a culminar la melodia. Campanetes de fons i farem una coda repetint aquesta mateixa frase, fent un ritardando, un conte tan vell com el temps, una cançó tan vella com la rima. Els violins canten per últim cop les 5 notes que signifiquen Beauty and the Beast, i aquí hi ha un petit text de l'escena en el qual la tetera li desitja bona nit al seu fill Chip, que és la petita tassa de te. Nota agudíssima sostinguda, arpegi d'arpa i un detallet final de les flautes. Tant anys després, aquesta vella melodia encara pot emocionar-nos.
I tant que ho fa. Escolta, Arnau, moltíssimes gràcies.
Vinga, que vagi bé, una abraçada.